reina de la creació només n'hi ha una, i la tenim aquí, a l'Estat de Gràcia. Oh! Ella controla de prop tots els creadors i les creadores del país i, sobretot, té les muses ben entrenades. Rebem amb un aplaudiment ben inspirat la nostra ministra de Cultura, Sílvia Soler.
Hola, Sílvia, com estàs?
Molt bé.
Molt bé, doncs m'alegro, perquè avui estem molt contents.
Sí.
Estem contents perquè tornem a la cuina.
Exacte.
Volem parlar de la creació a la cuina, quan es barregen conceptes com tradició i modernitat. I ho farem amb el cuiner del restaurant indi Tandoor, Ivan Surinder. Com estem?
Bona tarda, com estem?
Bona tarda.
Mira, jo trobo que l'Ivan és la persona adequada per la conversa que volem mantenir avui. Per què? Volem reflexionar una mica, Ivan, sobre això que hem dit ara, no? La barreja entre tradició i modernitat, que això es dona a qualsevol disciplina artística.
Tinc molta gana. O sigui, acabo de dir això de cuina Tandoor i tinc molta gana. O sigui, m'ho he imaginat tot.
Sisplau.
Aquells colors, aquells gustos, aquestes olors.
Hauríeu d'haver portat un tàper.
No,
sí.
Perdó, t'he tallat, perdona.
També podem anar un dia a sopar,
Sí.
No, quan vulgueu.
Deia que en el món de la creació aquesta combinació sempre hi és. Vull dir que els artistes de diferents àmbits hereten una tradició i la volen enriquir amb les seves aportacions. Una mica el que em sembla que tu expliques que fas en el restaurant, no?
Sí, bàsicament el que agafo és l'herència del meu pare, agafo les seves receptes, agafo la seva forma de treballar i la passo pel meu filtre, que el meu filtre no és un altre que les meves experiències, el que ja he anat aprenent, i dic, bueno, crec que... He fet una cosa que amb el temps m'he donat compte que era creativitat. Jo només ho feia per supervivència.
A veure. Ui, has dit moltes coses.
M'agrada molt tot.
Sí, a mi també. A veure, primer, m'agradaria saber, tu vas néixer aquí?
Jo vaig néixer a Barcelona, sí.
Molt bé. I els teus pares són de...?
Són de Delhi, dels dos.
De Delhi. I, per tant, van venir aquí a treballar,
Exacte.
Teu pare ja era cuiner.
Bueno, el meu pare va ser el primer chef indi que va arribar a Espanya, es va instal·lar a Barcelona i a partir d'allà, doncs, bueno, primer treballava per un i després va obrir el seu restaurant i després, bueno, doncs jo he continuat amb la seva...
Aleshores, la mort del teu pare, tinc entès, precipita, no?, que tu et decideixis a heretar aquest negoci, per dir-ho
així. Exacte. Jo, bàsicament, volia ser director d'hotel, no? Jo veia el meu pare per les seves i deia, ui, jo no quiero trabajar, no vull treballar 6 dies a la setmana, 18 hores. Tot s'ha de dir que la gastronomia ha canviat molt i treballem moltes hores, però almenys tenim vacances i tenim 2 dies de festa i aquestes
molt
coses.
Bé.
I bé, doncs, mon pare va morir de la nit al dia i jo amb 18 anys vaig haver d'agafar el negoci.
Amb 18 anys?
Mm-hmm. I tu què sabies de cuina?
Re, pelar cebes, pelar alls, pelar patates i cobrar 20 euros per un joc de la Play. Això era la meva feina.
Mm-hmm. I com vas posar-te les piles?
Bueno, bàsicament, quan vaig veure que la meva família estava destrossada, jo també ho estava, però no estava... malament, no? Em va sorgir un sentiment de responsabilitat que va fer que agafés el toro per les banyes i tirés endavant sense saber el que feia. He comès molts errors, però això ha permès que ara, amb 25, tinc un restaurant que funcioni i, per sort, toquem fusta, que funcioni durant molts més anys.
Però vas anar a escola de cuina, llavors, o no vas aprendre allà amb el dia a dia?
Jo vaig començar estabilitzant econòmicament el restaurant. Econòmicament, vull dir, vaig començar a fer grups de creuers i pícnics, vull dir, de tot. Fèiem de tot per facturar. I quan econòmicament això ja funcionava, jo vaig dir a mi mare, bueno, mamà, jo me voy. Esto ya funciona. I me'n vaig anar amb l'Albert Adrià, que per sort era conegut del meu pare, i quan li vaig explicar la situació, ell em va dir, mira, el millor és que vinguis aquí durant un temps, durant una temporada.
Aquí a on?
Al Tiquets.
Tiquets.
I vaig estar quasi bé un any treballant allà, vaig passar per totes les estacions, menys per pastisseria, que ja no, el meu cap no donava per més, i vaig aprendre el que és l'hostaleria del segle XXI.
Creus que quan vas prendre la decisió
ara tinc més gana
d'anar a aprendre amb l'Albert Adrià, vol dir que ja havies descobert que la cuina en realitat sí que era la teva vocació?
No, que va.
No.
Jo
m'encanta.
Jo, la meva vocació l'he descobert ara, 2 anys i mig després d'obrir el restaurant, perquè ara sí que disfruto de la cuina. Abans era una necessitat de supervivència, abans teníem un negoci i havíem d'aprendre a fer-lo funcionar, perquè a casa depeníem, bueno, a la nostra i les altres 7 famílies, que bueno, som 7 al restaurant.
En aquest moment que de la mort del teu pare és evident que hi ha una situació d'emergència, una angoixa, però quan el teu pare vivia i cuinava, creus que ell tenia la sensació d'estar fent una feina creativa, de ser un creador, o no?
No, jo crec que els cuiners d'abans... que eren molt bons i que tenien moltíssima tècnica, però ells no els deien tècnica. Ells els deien esto se hace así y punto, no? aquest vocabulari que ara estem agafant i posant en valor la nostra feina, no? Que fins ara o fins fa uns anys ser cuiner era ser bastant pringat. Doncs ens està donant moltes forces i molts ànims per seguir endavant i per agafar amb molta il·lusió una feina, doncs, que dediquem 16-17 hores diàries.
Però és evident que és una feina creativa, no? Perquè tu t'has d'inventar receptes i plats, no?
Sens dubte ho és, però ja et dic, abans no hi havia aquesta percepció.
Jo vull un exemple de plat que tu hagis barrejat tradició i modernitat. Sí, vull fer-me mal a mi mateix, perquè tinc una gana que em moro.
T'entrarà una salivera que no vegi.
Com alguna cosa sabem de la cuina tandor, digue'ns què has fet amb algun plat tradicional.
Per exemple, la meva cuina es caracteritza per haver-la adaptat al gust dels catalans. Al final vaig néixer aquí i sé el que la gent d'aquí vol. Vaig agafar el shish kebab, que és un rotllet de carn picada, li vaig baixar una miqueta d'espècies i vaig fer una versió en taco. Vaig agafar un enciam, li vaig donar forma, vam fer una picada de tomàquet, mango, chat masala, que és una espècie.
Ai.
I vam fer el rotllet, vam fer tècnicament, que sigui esponjós, el tallem, queda molt bonic, i ahí posem un chutney de bocat.
Wow, boníssim.
On és el restaurant?
Carrer Aragó, número 8. Estem oberts de dimarts a diumenge.
Aquí, entre quins carrers?
Entre Entença i Vilamarí.
Val, molt bé.
Escolta, dèiem que s'ha posat en valor la feina dels cuiners i fins i tot està com més respectada per la societat. Creus que els programes de televisió hi han ajudat?
Sens dubte. La menjar és una cosa que tot humà fa. Ballar no, menjar sí. Llavors, és una cosa que a tothom li agrada, ja sigui per menjar o per preparar-lo. Vull dir, hi ha un terme de felicitat en menjar-te una cosa que està molt bona, o hi ha un terme de felicitat, que és el que jo tinc, que és quan veig els meus clients riure, no? I per mi allò és la felicitat, no? Veure que algo que jo o part del meu equip ha preparat és capaç de fer feliç algú, no? Al final, nosaltres, la moneda de valor més important del món no són els diners, és el temps lliure. Vosaltres treballeu durant tota la setmana i decidiu agafar aquell temps lliure que teniu, que és molt preciat, i apostar, doncs, 2-3 hores en el meu restaurant. O sigui, nosaltres tenim la responsabilitat de que vosaltres us ho passeu bé.
Hòstia.
Sí, sí.
No, s'ha acabat l'entrevista, s'ha acabat el programa. Anem ràpid cap al restaurant. Com es diu el restaurant?
Tandur, ens diem Tandur, i és això. Carrer Aragó, número 8.
Sí, espera. I ara t'hem d'imaginar creant i pensant nous plats, encara agafant la tradició i posant-li creativitat? Cada dia vas inventant alguna cosa?
Bueno, el procés creatiu no és algo de cada dia. Sens dubte, les inspiracions poden arribar cada dia, però el dia a dia d'un restaurant, bueno, en concret el meu, és gestió, factures, reserves, s'acaba la cebolla, més corrents a la boqueria perquè s'ha acabat això. Però en aquests moments de locura, ets capaç de veure una cosa i dius, ostres, això podria funcionar. O proves una cosa, o... Sens dubte, vull dir, jo menjo una truita de patates i per exemple, la del Quim de la boqueria, i dic, ostres, a mi vull fer alguna cosa semblant a això posant-li les meves espècies. Quina manera més bona d'apropar-nos al públic català que és agafant un plat de la cuina catalana i posant-li i donant-li la nostra volta, no?
Això ho has fet?
Ho intento, però tinc por de que... Bueno, la creativitat també és tenir por.
Absolutament. Vertigen.
Exacte. Dic, ostres, com agafi un plat de cuina catalana i els catalans me'l tiren pel cap, dic, millor... A vegades has d'arriscar, però jo arrisco quan sé que ho faig bé.
I allò que feien... Clar, hi ha pocs restaurants que s'ho puguin permetre, però tancar X temps per dedicar-se només a crear.
És molt complicat.
Sí?
És molt complicat pensa que nosaltres al Tandur tenim un tiquet mig de 30 euros. Això només ho pots fer quan realment tens un tiquet mig molt més alt, la gent està acostumada, no, a que només estàs obert certs dies. És complicat. És un model de negoci molt costós, també, tancar per només crear, i és un model de negoci que la gent ha de valorar moltíssim perquè tu siguis capaç de fer això.
Em deixeu parlar un moment de literatura? Sí. Un moment.
Va.
No sé si heu llegit una novel·la que es diu La cuina del safrà.
No.
Yasmin Crowder. Em sembla que no existeix en català, només està traduïda al castellà. És la història de la Màriam, que és una immigrant iraniana a Londres, i tota la novel·la es dedica a parlar d'aquest sentiment tan desconcertant que té la gent que se'n va del seu país, se n'ha d'anar al seu país, i se sent una mica que no és d'enlloc, i de la importància que té el paladar com a font d'enyorament i de connexió a la vegada amb la teva cultura, no? Jo voldria saber si a tu també et passa això, és a dir, si tu, nascut aquí, et sents connectat amb la teva cultura a través de la cuina.
Sens dubte. El menjar té aquest component de retrospectiva, no? Uh-huh. Aquell moment de dir de que et transporta... és igual on estiguis. Tu menges una cosa i dius, ostres, això ho vaig menjar allà.
Sí, senyor.
I és un moment de satisfacció, és un moment de felicitat, és un moment on trobes a faltar segons quin tipus de bueno, aquelles vivències. Mm. I és un sentiment molt sincer.
Mm-hmm. Escolta, què diuen la gent que ve de fora del teu país i tasten el teu menjar quan veuen que fas aquesta barreja? Els hi sembla una perversió, això?
No els hi sembla una perversió perquè al final el que estem donant és una cuina totalment tradicional. Què passa? Que sí que és veritat que nosaltres doncs, li hem donat un cert aire mediterrani, no? al menjar, però bueno, que jo no em tanco res, que si tu vols la tradició te la dono. Tu vols així que va com es fan allà més sec, amb verduretes, en comptes de mango? Te'l faig. Jo no em tanco res.
Digue'm unes postres que facis.
La samosa de xocolata amb gelat de coco.
Ens agradarà molt, Roger.
Samosa amb xocolata a dintre.
Amb xocolata i cardamom, és una ganache.
Xocolata i cardamom?
Sí. I que és cruixent per fora, és líquida per dins...
Jo és que no sé què foto menjant cigrons, En sèrio, jo hauria de menjar això cada dia.
Escolta, Ivan, fa uns mesos ja vam tenir en aquest mateix espai a l'escriptora Care Santos i li vam preguntar amb què compararia ella el seu procés creatiu d'escriure una novel·la. I ella va dir, sense cap dubte, amb la cuina. Diu, jo el que més s'assembla al que faig quan escric és quan cuino. Tu amb què compararies la teva manera de crear?
Jo últimament estic molt connectat en el món del disseny. Uh-huh. És algo que desconeixia i he tingut l'oportunitat de treballar amb creatius molt bons, tant amb creatius de disseny com Outro Studio, que són els que m'han fet la imatge gràfica, bueno, la identitat corporativa, com amb interioristes, que amb la senyora Isabel López Vilalta. I el meu procés creatiu, sens dubte, em comparo o puc dir que s'assembla al d'ells, no? Per què? Doncs perquè tots agafen fonts d'inspiració en el passat. Tots tenen un sentiment de guerra, no? De dir, bueno, què podem fer perquè la gent d'allà no s'enfadi, però a la vegada ser innovadors, ser creatius, ser totalment diferents i crear una cosa que a tothom li agradi, perquè una cosa és que tu o en el teu cercle de creativitat siguis molt bo, però que després la gent del carrer no t'entengui.
Clar.
Llavors, crec que és una feina que ens podríem, sí, inspirant els dissenyadors de producte, de dissenyadors d'identitat o interioristes.
Jo tinc una pregunta. Quan algú d'aquí, un català, una catalana, us diu, jo sí, posa'm picant. Vosaltres sabeu que no s'ha de posar molt de picant perquè no ho aguantem, no?
No el posem, però quan algú vol, se li posa. Que sí. Després veiem que és massa. Per sort tinc a la sala la meva mare i la meva tia, que elles s'encarreguen d'anar mirant si el que fem està bé, si no està bé, si el client s'ho menja, si no s'ho mengen. Elles ja fan la seva pròpia, no?, el seu propi resum i identifiquen si hi ha un problema o no, i si veuen que ens hem passat de picant, doncs no es preocupi. Retirem el plat i tornem a fer un nou i ja està.
Sempre penso, quan et pica molt una cosa, què has de fer? Beure o menjar?
Menjar iogurt, algo làctic. Mm-hmm. Nosaltres donem iogurt, per exemple.
Ah, sí? Sempre que el menjar és una mica picant, poseu una mica de iogurt allà.
A la taula tradicional índia sempre hi ha iogurt enmig, per allò que quan veus que l'espurna t'ha donat una miqueta, doncs agafes una miqueta de iogurt i baixa una miqueta.
Perquè l'aigua encara incrementa més a vegades el picor,
exacte,
la picor, no?
Exacte. Perquè tu el que necessites és que les teves papil·les gustatives baixin a temperatura. Tu quan agafes el picant, primer les papil·les gustatives són receptors del sabor, pugen, s'expandeixen més, però clar, l'aigua no les està reduint. En canvi, amb un element lactic sí.
Bueno, escolta, això no es pot aguantar. Aquest home parla fantàsticament, la cuina fa molt bona pinta.
La veritat és que sí. Estem acabant. Jo tenia una curiositat, Ivan, i preguntar-te, quan tu vas a un restaurant de cuina catalana, què sols demanar?
Sens dubte, cap i pota, m'agrada molt. El que passa que he de controlar, perquè va haver una època que em vaig posar una miqueta més grassonet i ara... doncs he d'intentar cuidar-me per semblar persona. I crema catalana.
Molt bé. Bona tria, no, Roger?
No sé, jo ja estic
no
estic en un altre lloc.
Ja, no t'interessa,
jo estic anant a sopar, ja, o sigui que... Ivan Surindel, del restaurant Tandoor, Aragó número 8, que queda molt clar. Moltes gràcies per venir avui a la Muntanya Màgica. Moltes gràcies, Sílvia.
Fins dimarts.
Gràcies. Vagi bé. Adéu. Estat de Gràcia.